Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Arnau Curto. La ludopatia és una xacra social que cada cop afecta més persones. L'increment dels casos de ludopatia creix a l'hora que s'obren sales de joc arreu de l'Estat. Una situació que preocupa els experts, ja que els adults han deixat de ser les principals víctimes. Ara mateix, cada cop més joves cauen en el joc i s'hi tornen addictes. Poder apostar des del telèfon mòbil és una de les evolucions que més preocupa a les associacions que lluiten contra la ludopatia. Això i la gran quantitat d'anuncis protagonitzats per futbolistes o presentadors de renom converteixen el joc en quelcom quotidià i innocu. Francesc Perandreu és president de l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials, a Senques. Parla d'un concepte nou, la ludopatia invisible.
Abans la ludopatia era una ludopatia visible, presencial, que tu tenies que anar en una sala de joc o en un bar per jugar, i avui en dia parlem d'una ludopatia invisible. És a dir, la pots fer des de casa teva, des del quarto de bany, des de la teva feina, des de casa d'un amic, des d'on vulguis. I això la converteix, evidentment, en molt més perillosa.
Busquem altres notícies de proximitat. Castellterçol celebra la cinquena fira Capgirem la Vet, la fira nadalenca més jove de la comarca del Moianès. Jordi Givert, dona codinenca, bon dia.
Bon dia, avui l'Estany estrena 3 dies de festa grossa, una fira centenària que comença aquest divendres i no s'aturarà fins diumenge. La Marina Verdalet, de la Casa de Cultura de l'Estany, ens explicava l'origen d'aquesta fira.
Sí, la fira no sabem des de quan es fa, sabem que és una fira centenària que es feia doncs el 8 de desembre i que en principi l'origen és d'animals, és de venda d'animals i coses relacionades amb la ramaderia, però no sabem des de quan es fa.
La Marina també ha repassat quines activitats podrem trobar a l'Estany.
I llavors podeu venir a esmorzar, si voleu. També hi haurà un entrepà de botifarra a 8:45 del matí al costat de l'Ajuntament. A més, comptarem amb el concurs de bitlles catalanes a 11:15 del matí. Hi haurà activitats canines, que ja la vam tenir, però com a novetat.
I esport, cultura, artesania i gastronomia s'uniran per la solidaritat amb la Marató de TV3 a Sant Cugat del Vallès. Al voltant del 15 de desembre, entitats locals posaran el seu gra de sorra per les malalties minoritàries en una vintena d'activitats enfocades a tots els públics. Algunes de veteranes, com la 13a edició de la cursa d'orientació per la Marató, i d'altres de noves, com l'espectacle de dansa oriental que organitza l'associació Tàrab. Des de Cugat Mèdia, Marc Castro, bon dia.
Bon dia. Les entitats col·laboradores a Sant Cugat del Vallès consideren important volcar-se a l'organització d'activitats per recaptar fons per una iniciativa que l'any passat va aconseguir distribuir 13 milions d'euros entre diversos projectes seleccionats pel patronat. La membre de Tàrab, Núria Aguiló, ha explicat que és la primera vegada que se sumen a la Marató i ha assegurat que no serà l'última, mentre que Toni Fuixenc, de Padel Solidari, han destacat el compromís de la gent. Escoltem Fuixenc.
Estem contents, molt, extremadament contents, i força tristos per allò que comentàvem de quan et truca una persona que et coneix, un amic, i diu, escolta, que conto participar al torneig. I penses, mare meva, com t'explico jo que tinc la categoria plena?
De fet, a hores d'ara gairebé no queden places pels tornejos femenins i masculins de pàdel com sentien, que es faran al DIR. I Fuixenc ha explicat que, per una banda, estan molt contents pel fet de tenir tanta participació, però que també estan tristos per haver-li de dir que no a persones interessades a jugar.
Notícies en xarxa.
El 21 de desembre ballarem per compartir. Concert solidari endavant i DJ Sons. Music for Food és una acció que arriba a l'escala per lluitar contra la fam a les nostres comunitats locals. Accedeix a la sala polivalent aportant aliments de bon conservar o una joguina en bon estat. Amb el suport de Davant, Cibarrita, Sons, Obet i Ajuntament de l'Escala, t'esperem a la sala per ballar i compartir. Yeah!
Un detall, un regal, un nom he oblidat. Penso en tu. Vine a Perfumeria Esteica. Descobreix les noves fragàncies, cosmètica, complements. Et captivaran. I si tens dubtes a la teva elecció, deixa't assessorar per professionals. Per a ell, per a ella, per a tu. Perfumeria Esteica, a Torroella de Montgrí, Palafrugell i l'Escala. Bones festes.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sigueu molt benvinguts al programa Obligat de Sardana, un espai de Ràdio L'Escala editat i presentat per Martí Auger.
Bon dia, L'Escala. Molt bon dia, sardanistes. Anem a donar inici en el programa Obligat de Sardana corresponent en els dies 7 i 8 de desembre del 2019. I com els vaig dir en l'anterior programa, el dedicaria pràcticament tot a l'amic Josep Joli i Blanc, com a petit homenatge i a la seva memòria amb motiu d'haver-nos deixat el passat dia 21 de novembre. La primera que sonarà, i guardant sempre l'ordre de començar amb una de sardana dedicada a l'Escala o d'un compositor escalenc, aquesta és de l'amic Joaquim Mustenc, qui també tenia una gran amistat amb en Josep. Porta per nom Grans Amics, la interpreta la cobla, la principal de l'Escala.
Thank you.
de Joaquim Mustenc, acaben d'escoltar Grans Amics. Bé, seguidament faré un resum de la seva biografia d'en Josep Joli, que déu-n'hi-do el que és de llarga, i que es va publicar en la revista Som de fa un parell d'anys. Josep Joli i Blanc va néixer a Castelló d'Empúries el dia 10 de juliol del 1931. És de la nissaga de músics dels Blanc Reinal, de Castelló. Era fill de Rafael Joli i Costa i de Maria Blanc Reinal. La seva mare eren 6 germans, 4 nois i 2 noies, els 4 oncles, tots ells músics. En Josep, quan era molt petit, cap als 6 anys, ja va entrar a formar part de l'escolania de la parròquia de Castelló, on cantava, i, com que tenia molt bona veu, li van oferir la possibilitat d'anar a l'escolania de Montserrat. Però la seva mare es va esperbarar i no hi va anar. Llavors, la seva mare li va proposar anar a aprendre música a l'Escola Municipal de Música de Castelló d'Empúries, on el seu oncle, en Josep Blanc i Reinal, li ensenyaria solfeig i teoria. Al mateix temps, el va iniciar el violí, ja que va veure que hi tenia una bona predisposició. Quan ja tenia una miqueta de nocions de violí, va formar part d'alguna petita banda d'orquestra que el seu oncle havia creat amb altres alumnes a l'escola. Més endavant, quan el seu oncle va considerar que ja no li podia ensenyar res més, el va enviar a Figueres amb el mestre Enric Sans i Salelles. Amb l'Enric Sans va aprendre molt i llavors el seu oncle li va dir que tenia que escollir un altre instrument. Ell, en principi, volia tocar la trompeta. Va fer una prova de llavi i el tenia poc adequat per a aquest instrument. Llavors li va proposar tocar el contrabaix i en Joli va dir, jo tocar la guerra? Però el seu oncle li va insistir i li va dir, tindràs 75 anys i encara podràs tocar. Es va equivocar, ja que ha estat tocant fins als 86. Parem una miqueta ara la seva biografia i escoltem una de les seves primeres sardanes, que és la que porta per nom Catalunya al Cort, interpretada per la cobla Ciutat de Girona. Acaben d'escoltar Catalunya al cort. I seguim amb més coses d'en Josep Joli. I ja el tenim amb el contrabaix. El primer que tingué era del seu oncle Amat, de tres cordes, i que el seu pare li va comprar, tot sigui dit, un instrument vell i en mal estat. Quan ja feia un any que el tocava, en Florenci Mauner i Marimon, que llavors tocava amb l'antiga Pep de Figueres, anava a classes d'harmonia a contrapunt i fuga amb l'oncle Josep i anava de Figueres a Castelló amb bicicleta. Un dia li va dir a l'oncle que la seva cobla plegava el contrabaix i a veure si coneixia algú per ocupar aquest lloc. I va ser quan va proposar a en Joli. Després de fer unes proves, diu que les va preparar i esperar amb molts de nervis i que l'escoltava el propi Mauner. Li va fer tocar diverses peces i tot va sortir bé i va ingressar a la cobla antiga Pep de Figueres l'any 1948 quan tenia 17 anys. Es va fer músic i va aprendre al costat de gent molt més gran. Llavors, el seu oncle, Josep, li va recomanar continuar els estudis de contrabaix amb en Josep Cervera, de Roses. Aquest era un instrumentista excepcional, composant peces fetes a mida per al lluïment del contrabaix i que ell mateix interpretava. Li pagava 25 pessetes a l'hora i en Joli anava de Castelló a Roses també amb bicicleta. El mestre Cervera li va ensenyar uns exercicis que ell també ha ensenyat a tots els seus alumnes que ha tingut, molt extraordinaris, que ajuden molt quan fa alguns dies que no es toca el contrabaix. I ara anem per la segona sardana. Aquesta porta per nom l'Oncle Pepet, escrita per en Josep l'any 1988 i que es va estrenar a Castelló d'Empúries amb motiu de la celebració del centenari del naixement del seu oncle. Thank you. Dedicat al seu oncle Josep Blanc i Reinau, hem escoltat l'oncle Pepet. A l'any 1952 deixava la cobla antiga Pep de Figueres i va entrar a formar part de l'orquestra melòdic de Portbou, que els representants era l'Enric Llorà, que hi tocava el piano, i en Carles Mauner i Alai, que hi tocava el saxo, i a la vegada hi havia en Carles Mauner i Mauner, nebot de l'anterior, en Carles Mauner i Alai, que interpretava el saxo tenor, i en Joli era el contrabaixista, i llavors estava tot en castellà i deien el cantor. I va restar fins a la propera temporada, que es va canviar i es va passar en els Verds de Mataró, que els hi plegava el contrabaix, un tal Casanovas que ja era molt gran. El director dels Verds era en Joan Totó, un gran saxo i tenor, i primer violí d'aquesta formació. Va estar tot un matí fent proves i bona part de la tarda. Li varen fer tocar sardanes, clàssica amb el violí, i ball amb el contrabaix, i la prova va sortir bé. Aquell dia va tindre el dinar pagat a un bar-restaurant anomenat Canaletes, situat a la plaça de Santa Anna. Mentre hi va estar-hi, anava amb el gran mestre de contrabaix a Barcelona, en Josep Rodríguez i Ribé, per a millorar les seves maneres amb un instrument. Li pagava 100 pessetes a l'hora. I ell, amb els Verds, hi guanyava 2.000 pessetes al mes, per l'allotjament. Un dia, en Florenci Mauner i en Josep Morell el varen visitar per dir-li si volia formar part d'una cobla a Palafrugell. Deixava els Verds de Mataró l'any 1955 i l'any següent era contrabaixista i fundador de la cobla Costa Brava de Palafrugell. Tenien molta feina, però molta. Foren uns anys espectaculars i tenien un gran èxit. Tot anava molt bé fins que uns anys després sorgirien algunes enveges, algunes diferències que de mica en mica eren més grans. I l'any 1966, en Florenci Mauner deixava aquesta formació. Reposem ara una miqueta i escoltem la sardana que va escriure l'any 2002 i que el nom li va posar en Pep Subirós, en Pep del Món. El seu títol, L'Espardenya de Set Vetes. Està interpretada també per la Cobla Ciutat de Girona. interpretada per la ciutat de Girona, hem escoltat l'Espardenya de set vetes. Com he dit, en Florenci, l'any 1966, plegava de la Costa Brava i en aquell mateix any fundava el grup anomenat Mauner i els seus dinàmics, del qual en Josep també en fou fundador, ja que va plegar a continuació d'en Florenci. Varen tindre molta feina i amb un notable èxit. Varen enregistrar un disc i va tindre l'oferta d'anar amb la Cobla Orquestra Maravella, que va desestimar. El grup funcionava molt bé, fins que un any després, en una actuació a la sala de festes Lords de Roses, on actuaven aquell dia d'estiu i quan ja feia una hora que tocaven, en Florenci va patir una embòlia cerebral. Tenia 45 anys i ja no va poder tocar mai més. Feia 8 anys que havien fundat els Mauner i els seus dinàmics. La resta de components del grup van intentar seguir sense en Florenci, però eren, com deia en Josep, un ramat sense pastor, i després d'uns 3 anys el grup va desaparèixer. L'any 1974, en Joli va tocar el Combo Gili de Perpinyà. I l'any 1975 seria fundador de la Cobla Ciutat de Girona, que varen debutar en el Teatre Municipal de Girona el dia 9 de març del 1975, en un concert al matí. Va deixar la Cobla Ciutat de Girona el 1979. Sentirem ara la sardana que va dedicar a la seva esposa Lolita amb motiu del seu aniversari. Porta per nom el 3 de gener, l'interpreta de la Cobla Ciutat de Girona.
Thank you.
acabem d'escoltar el 3 de gener. En aquella dècada dels 70 havia estat membre fundador del grup d'havaneres Roses Canta i, algun temps després, va formar part dels pescadors de l'Escala, que eren 5 membres, ell el primer contrabaixista que va tindre. I amb ells va ser quan va patir el greu accident que li va canviar la vida. Era l'any 1980 i tornaven de Vic ja de matinada, amb la furgoneta Ebro, propietat del grup. El conductor habitual era en Simeon Català, però aquell dia tenia molta son i la portava en Josep. I, lamentablement, un grup de joves que sortien de la discoteca i a gran velocitat i no respectant les senyals, varen provocar el greu accident. En no portar cinturó, va sortir expulsat de la furgo, que es va tombar i li va aixafar les cames. 9 mesos a l'Hospital d'Hebron per a recuperar-se. Des de llavors, porta les crosses. Mentre estava hospitalitzat, els pescadors tenien a Félix Orcajo de contrabaixista i un dia li varen preguntar si volia tornar a incorporar-se al grup, cosa que va fer. I va formar part dels pescadors en 3 etapes prou diferenciades i enregistrant diversos discs. Ara sentirem la seva sardana Juncària, estrenada en el 50è aplec de Figueres el dia 15 de maig del 2011 i enregistrada en directe en aquell aplec. Acaben d'escoltar Juncària. Més endavant, també va formar part d'un altre grup d'habaneres, les Veus de Besalú, però l'ocupació principal després de l'accident fou la de professor de contrabaix a l'Escola Municipal de Música de Castelló d'Empúries, la mateixa on ell havia començat amb el seu oncle. Va acceptar la proposta de fer de professor que li va fer el llavors director de l'escola, en Pere Cortada. Com a professor de contrabaix, va tindre alguns alumnes prou destacats. Va realitzar aquesta tasca docent durant 17 anys. Va formar part de l'Orquestra Simfònica de Girona, que per aquell temps estava dirigida pel mestre Lluís Albert, i quasi tots els components eren jubilats. En aquesta formació hi va ingressar el 1982 i s'hi va estar 4 anys. L'any 1991 inicia un nou projecte d'instrumentista de contrabaix i fundador de la cobla Cadaqués, que hi va romandre uns 3 anys. Quasi al mateix temps va ser fundador i director de la Coral de Parlada. Anava fent actuacions esporàdiques en diverses cobles amb el seu contrabaix i acompanyat de la seva famosa cadira, ja que no podia estar dret actuant amb les cobles com la principal del món, la principal de les Escaules, i més tard va formar part durant 3 temporades amb la cobla La Vila de la Jonquera i també va tocar amb el grup Calidae. Ha tingut col·laboracions amb els grups d'habaneres Cap de Creus de Cadaqués. Jo un dia el vaig acompanyar fins a Cadaqués, precisament. El desembre del 2017, en el concert Preprec de Calella, es va estrenar una de les seves últimes sardanes que va dedicar a en Joaquim Roscallada, en agraïment d'haver-li enregistrat les seves sardanes en el CDs que patrocinava el Camping Quim. Porta per nom Agraïment, i l'interpreta la Cobla Montgrins.
Thank you.
aquesta sardana era Agraïment. Ara recolem una mica en el temps per a dir que es va casar el dia 6 de novembre del 1956 amb la Lolita Centena de Roses i que es varen conèixer en la Festa Major de Cabanes, que diu que hi actuava la principal de la Bisbal i que quan li va demanar per ballar i li va dir que sí, tocaven el conegut fado portuguès Lisboa Antigua. Han tingut dos fills i durant la seva vida ha viscut a Castelló d'Empúries, a Barcelona, a Mataró, a Palafrugell, a Roses, on seria propietari d'un parell de botigues de cistelleria, i finalment a Vilarnadal, fins a la data. Va col·laborar en el programa de sardanes de Ràdio Cabanes, que ho feia en directe durant 3 anys. Del 2015 fins al mes d'agost del 2018 ha portat la direcció i presentació d'aquest programa obligat de sardana a Ràdio L'Escala, amb el seu particular segell, sobretot a cada presentació amb cobla preparada, cobla pot començar. En altre ordre, dic que té 12 sardanes escrites, de les quals 4 estan en CDs editats i patrocinats pel que fou el seu gran amic Quim Ruscallada del càmping Quim de Calella. 4 més d'enregistrades en concerts i de carrer i 4 que no en sabem res. El seu amic i també compositor i mestre figuerenc, Jaume Cristau, li va dedicar una sardana a ell amb el nom de Ànima d'artista. La va enregistrar la principal de la Bisbal en els estudis LAN de Vinyonet de Puigventós i com que en Cristau no podia portar el cotxe per problemes a la cama, en Joli li feia de xòfer. I resulta que en el moment d'enregistrar la seva sardana, l'amic Joan Xandric, que en aquell moment era el contrabaixista de la principal de la Bisbal, li va cedir el seu lloc. D'aquesta manera, la interpretació del contrabaix d'aquesta sardana va ser el propi Joli qui la va tocar. Sentirem ara aquesta sardana, doncs, d'en Jaume Cristau, Ànima d'artista, per la principal de la Bisbal.
Thank you.
Hem escoltat Ànima d'artista, de Jaume Cristau i Brunet, dedicada en el mestre Josep Joli i Blanc. S'hi han fixat amb el contrabaix, que se sentia bé? En fi, podria allargar-me molt més, ja que en l'entrevista que vàrem publicar, com ha dit en el començament, en la revista Som, feta per en Damià de Viu, acompanyat de l'amic Joan Droguet, actual contrabaixista de la Cobla Sant Jordi, es varen explicar moltíssimes coses més, i encara va continuar la cosa, ja que tots tres varen anar a dinar plegats a la fonda del poble, allargant la conversa fins tard, que inclús varen tocar el contrabaix amb en Joan, que es va interessar en un dels instruments d'en Joli. Comentar-los també que en Joli va composar una pregària amb el nom de Cançó de Maria i que la varen tocar i cantar moltes vegades a les esglésies amb en Josep Llorenç de Fortià. Per cert, en la sardana Agraïment hi ha pinzellades d'aquesta pregària. En el seu enterrament i a l'entrada a l'església de Vilarnadal, en Josep Llorenç la va cantar i que la continuarà cantant mentre ell pugui. I amb això dono per acabada aquesta biografia d'en Josep Joli. El que sí puc dir és que sempre estarà en els nostres cors i no l'oblidarem mai. Adéu, amic Josep, reposa en pau. Una forta abraçada a la Lolita i a tota la família. I acomiadarem el programa amb la sardana que em va dedicar en a mi, amb el nom de a l'amic Martí Auger. Està interpretada per la Cobla Reus Jove. Fins la propera setmana. Adéu-siau. Thank you.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sigueu molt benvinguts.